El govern crea un grup d'experts per dissenyar el finançament singular de Catalunya. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Novetats en l'intent de desplegar el futur finançament singular de Catalunya. La consellera d'Economia, Alícia Romero, signa avui una resolució perquè el govern rebi assessorament sobre aquest tema, Joan Bota.
Sis personalitats de reconeguda trajectòria coordinats per Martí Carnicer, que va ser clau en el disseny de l'actual sistema de finançament, ajudaran l'executiu de Salvador Illa a definir prioritats. Sentiu la consellera Romero en declaracions a la SER.
Persones no només de Catalunya, que coneixen bé l'arquitectura del nostre model, sinó també persones de fora que ens ajudin amb la seva visió a concretar de la millor manera possible aquest acord.
Mentrestant, Oriol Junqueras es defensa aquí a Catalunya Ràdio de les crítiques sobre el seu paper la tardor del 2017 i assegura que la seva prioritat després del referèndum de l'1 d'octubre va ser trobar suports internacionals.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha respost als atacs de les últimes setmanes del sector de Marta Rovira i sobre la comunicació bé d'Esquerra se n'ha desmarcat expeditivament també pel que fa al ninot seu que va aparèixer en un pont del seu poble amb el lema "Podreix-te la presó".
Ho desmenteixo absolutament. No caldria que desmentís una cosa que és evident que és impossible. Si aquí algú és pare o algú és mare i ens està escoltant, segur que es fa el càrrec de que és impossible que algú se li acudeixi una cosa així.
Mentrestant, a Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, planta Pedro Sánchez i es converteix en la primera presidenta autonòmica que rebutja reunir-se amb ell en l'actual ronda de converses amb líders autonòmics que manté el president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
Sí, ho ha fet per dues raons, segons ha anunciat en un comunicat. Ayuso no vol parlar de finançament autonòmic després que Sánchez hagi pactat amb els independentistes un model singular per a Catalunya. Ni tampoc vol reunir-se amb qui l'ha difamat, diu, i ha exigit la seva dimissió. Tot plegat excuses de poc pes per tapar una deslleialtat institucional, ha assenyalat el ministre Fernando Grande Marlaska.
Yo creo que no se ha insultado a nadie para nada y creo que me parece que eso es una justificación, si me permitís, un poco infantil.
Per cert, que l'Audiència Nacional acaba de rebutjar la querella presentada pel Partit Popular la setmana passada contra el PSOE per suposat finançament il·legal. És una notícia d'última hora que de seguida ampliarem. I a Itàlia, el govern de Giorgia Meloni busca la manera de mantenir viu el seu pla per enviar els migrants a Albània després del revés judicial de divendres passat.
Una bufetada dels tribunals al model Meloni que ha provocat un dur xoc entre el govern i el poder judicial. El ministre de Justícia, Carlo Nordio, acusa els jutges d'extralimitar-se i d'actuar al servei de les esquerres.
Si els jutges sobrepassen les seves competències i s'atribueixen poders que no poden tenir, com per exemple determinar quin estat és o no segur, la política ha d'intervenir.
A l'hora d'intervenir en la política.
I, de tornada a Catalunya, dubtes sobre la viabilitat del Lluçanès com a comarca després que ahir Olost va votar tornar a formar part d'Osona.
Un any i mig després de la seva creació, la sortida del segon municipi més poblat del Lluçanès deixa la comarca amb només 7 dels 13 municipis que inicialment n'havien de formar part.
I la 15a edició del Festival Cruïlla ja té els primers noms del cartell confirmats. It's like rain.
La canadenca Alanis Morissette i els californians 30 Seconds to Mars són els primers anuncis d'un festival que es farà del 9 al 12 de juliol del 2025 al Parc del Fòrum de Barcelona.
Quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça goleja abans de la gran setmana en què s'enfrontarà el Bayern de Munic i el Madrid.
Els blaugranes guanyen 5-1 al Sevilla i es preparen per rebre dimecres el Bayern de Munic. Flick segurament no podrà fer jugar en aquest partit Eric García, que va sentir molèsties a l'adductor al partit d'ahir. En canvi, sí que podrà disposar de Gavi, que va tornar ahir després d'un any de baixa i avui ja s'ha entrenat amb molt bones sensacions. El Girona juga demà a la Champions amb el Bratislava. Escoltarem el tècnic Mitchell i sabrem quina lesió té el jugador del Barça de bàsquet, la Provítola, al genoll.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb tres accidents que afecten la circulació, l'AP7 a l'Ametlla de Mar en direcció Castelló han tombat un camió, una furgoneta i un turisme. Ocupa el carril esquerre i provoca retencions en tots dos sentits. La mateixa AP7 a Tarragona en direcció Barcelona. Aquí ha enxocat un camió i un turisme que són al voral. Aquí la circulació s'alenteix però no hi ha cua. I a l'autovia A2 sí que hi ha una llarga retenció que arriba a Sant Feliu de Llobregat en direcció Lleida perquè han tombat tres camions. Encara queda un carril ocupat i la cua arriba a la ronda litoral des de l'Hospitalet.
Això pel que fa a la mobilitat, per cert, sobre mobilitat, transport públic, des d'avui el tramvia de Glòries a Verdaguer a la ciutat de Barcelona ja circula com si estigués operatiu, tot i que encara ho fa sense passatgers. És l'última fase de proves per poder inaugurar aquest nou tram el 9 de novembre, tal com va avançar Catalunya Ràdio. Això implica que també, a partir d'avui, les tres línies del tram Besòs canviïn el seu recorregut.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Ens falta saber el temps que ens espera per avui i aquest inici de setmana. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Com serà això? A veure...
Ben tranquil, serà ben tranquil aquesta tarda, sol i núvols en molts casos i suavitat de temperatures, per tant encara mànigues de camisa, moltes comarques, en d'altres potser alguna jaqueta, depèn evidentment de l'indret, i de cara a demà, doncs més núvols i possiblement a la tarda ruixats a la meitat oest de Catalunya, no gran cosa, però alguns ruixats podrien caure, recularà una miqueta el termòmetre.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Primer pas per fer realitat el nou finançament singular de Catalunya. La consellera d'Economia, Alícia Romero, firma avui la resolució que posa en marxa els treballs amb un grup d'experts coordinat per Martí Carnicer, secretari general d'Economia en l'etapa d'Antoni Castells. És la carpeta més delicada de la legislatura pel govern de Salvador Illa, fruit del pacte amb els republicans, que els últims dies han pressionat exigint concrecions per poder parlar de pressupostos, Núria Oriol.
Martí Carnicer liderarà un equip integrat per 6 catedràtics i doctors en Economia com Marta Vilalta, Marta Espa, Joan Ramon Rovira o Jesús Ruiz Huerta Carbonell. Tots ells són especialistes en la matèria i amb experiència en federalisme fiscal.
Un dels arquitectes de l'anterior model l'any 2009, una persona molt coneixedora del finançament autonòmic, i ens ha semblat que ell podia coordinar aquest grup d'experts. Persones no només de Catalunya, que coneixen bé l'arquitectura del nostre model, sinó també persones de fora que ens ajudin amb la seva visió a concretar de la millor manera possible aquest acord.
És la consellera Romero que en declaracions a la SER ha pogut deixar clar que s'encarregaran de coordinar el desplegament del nou model econòmic conjuntament amb el govern, seguint fil per randa, això sí, l'acord tancat amb Esquerra, i en aquest sentit sobre si Catalunya sortirà del règim comú, ha reformat que l'entesa marca que les singularitats quedaran recollides i fixades, tenint en compte també els criteris d'ordinalitat i solidaritat. En la mateixa entrevista també ha admès públicament per primera vegada que els pressupostos estan condicionats pel Congrés d'Esquerra del 30 de novembre, cosa que empeny la seva aprovació més enllà de finals d'any.
Anem treballant d'una manera més lenta, crec que s'ha de respectar també els ritmes de cada partit, i per tant nosaltres seguim amb aquesta intenció, però veurem si això no s'acaba alterant, doncs, també per les dinàmiques que pugui tenir Esquerra, però com que ho respectem, doncs escolta'm, ja mirarem d'ajustar-ho, no?
El govern continua confiant poder-los tirar endavant amb el suport dels dos socis d'investidura, Esquerra, però també els comuns.
Mentrestant, avui hem pogut sentir l'expresident d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, defensant-se de les crítiques internes que qüestionen el seu paper l'1 d'octubre i assegurant que després del referèndum estava buscant suports internacionals. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras també ha negat que es reunís amb el president Salvador Illa per reclamar-li la continuïtat de càrrecs al govern i ha obert la porta a una trobada amb Marta Rovira, Raül Flores.
En plena campanya pel lideratge d'Esquerra, Junqueras ha passat avui a la defensiva després de les crítiques de Rovira o de l'exconseller Xavier Vendrell pel seu paper l'1 d'octubre. L'expresident del partit ha assegurat que després del referèndum buscava suports internacionals com el de l'aleshores president del Consell Europeu, el polonès Donald Tusk, i que tant l'expresident Carles Puigdemont com la mateixa Rovira n'estaven al cas.
El 27 d'octubre vaig estar fent la feina que em corresponia, en aquest cas concret, la feina d'intentar trobar tants suports com fos possible també en el terreny internacional. Potser està bé recordar que el president del Consell Europeu, Donald Tusk, actual primer ministre polonès, està demanant una mediació entre Catalunya i Espanya, i aquest tipus de posicionaments no es van produir per casualitat.
Sobre la comunicació bé d'Esquerra, Junqueras s'ha desmarcat d'acusacions immorals, ha dit, com la de l'autoria del ninot de Sant Vicenç dels Horts, on es demanava que es podrís a la presó.
Ho desmenteixo absolutament. No caldria que desmentís una cosa que és evident que és impossible.
En l'entrevista al Matí de Catalunya Ràdio també ha negat que pactés amb el president Salvador Illa la continuïtat de càrrecs d'Esquerra a l'executiu.
Parlo amb molta gent, i la meva obligació és parlar amb molta gent, però jo no he pactat que ningú es quedi enlloc, ni res, no ho he fet, ja està.
I sobre les relacions amb Marta Rovira, ha obert la porta a trobar-s'hi. De fet, des que ha acabat l'exili a Ginebra, només s'hi ha trobat en l'acte de rebuda el juliol passat.
I encara sobre la vida interna, podríem dir, d'altres partits catalans, la direcció de Junts per Catalunya preveu que el congrés del pròxim cap de setmana serà d'unitat, a l'espera que Carles Puigdemont anunciï, probablement aquest dimecres, que opta a la presidència del partit. L'executiva de Junts ha avalat aquest migdia l'acord de confluència amb demòcrates, que obre la porta a una vicepresidència pel líder del partit democristià, Antoni Castellà. La militància ha presentat 2.800 esmenes a les ponències que es debatran en aquest congrés del cap de setmana. Encara n'hi ha de vives en contra de votar la nova executiva amb llistes tancades i també de suprimir els 6 mesos de militància abans de poder ocupar càrrecs al partit. I si canviem, deixem Junts per Catalunya, passem als comuns, Jéssica Albiach farà un pas al costat i deixarà de ser la coordinadora dels comuns, com Ada Colau. Al capdavant del partit es mantindrà la diputada del Congrés, Candela López, i s'incorporarà la regidora de Barcelona, Gemma Tarafa. En una entrevista a Ràdio 4, Jéssica Albiach ha admès que s'ha plantejat fins i tot deixar la política.
Venim d'un cicle electoral que no ha sigut positiu pel nostre espai. La tasca de primera línia, pues jo diria, no estem en la mina, però també té un cert desgast. I sobretot també, i per a mi ha sigut vital, escoltar el que m'havien de dir els meus companys i companyes. No? I per tant, jo crec que fruit d'aquestes converses, de la meva reflexió personal, evidentment que una de les opcions és marxar.
Els comuns renovaran la direcció i posaran al dia la seva estratègia en una assemblea que faran el 16 i 17 de novembre. Passant 11 minuts de les dues, Isabel Díaz Ayuso no anirà divendres a la reunió amb Pedro Sánchez al Palau de la Moncloa. La decisió de la presidenta madrilenya referma el que ja era una evidència, que les relacions institucionals entre el govern espanyol i el govern madrileny estan molt malmeses. Des de la Moncloa qualifiquen la decisió de Díaz Ayuso de deslleialtat institucional. Madrid, Àngels Lafuente.
Ayuso no pensa trepitjar la Moncloa. No té sentit, diu, parlar de finançament autonòmic quan Sánchez ja l'ha pactat amb Esquerra de forma singular per a Catalunya. I la segona raó és de tipus més personal. No es reunirà, insisteix, amb una persona que l'ha difamat i ha exigit la seva dimissió. Una decisió que el popular Borja Semper diu entendre, tot i que ell hauria actuat diferent. Ho ha dit a Antena 3.
Podemos entender que esa relación institucional está absolutamente rota. Y podemos también, y esta es nuestra opinión, llegar a la conclusión de que esto no es responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino del presidente del gobierno. Ahora bien, preservemos la institucionalidad. Yo hubiera ido a esa reunión para decirle al presidente del gobierno esto a la cara.
Justament per les paraules de Sánchez de dirigir-se a la parella d'Ayuso com a delinqüent confès, avui González Amador ha anunciat que es querellarà contra el president espanyol i el ministre Bolaños si no rectifiquen prèviament i l'endinitzen amb 150.000 euros en un acte de conciliació. Félix Bolaños ha deixat clar que va ser l'advocat de González Amador qui va reconèixer els delictes de frau fiscal del seu client.
En castellano se le llama delincuente confeso. ¿Cómo quiere que le llamemos? Ciudadano ejemplar. Yo creo que la querella de este señor no es contra Pedro Sánchez y contra mí, es contra la verdad.
Des de la Moncloa critiquen la decisió d'Ayuso, diuen que és l'única presidenta popular que no participarà en la roda de contactes que s'estan produint dins la normalitat institucional, com han fet la resta de presidents autonòmics del PP.
I encara a Madrid, és notícia d'última hora, l'Audiència Nacional tomba la querella del PP contra el PSOE per corrupció. Els populars, recordeu, la van presentar la setmana passada en plena escalada de revelacions sobre l'anomenat cas Coldo. Seguim a Madrid, ara amb Paula Brujats.
Sí, bon dia. El jutge de l'Audiència Nacional tira per terra l'estratègia del PP i els ha rebutjat la querella contra el PSOE perquè no hi veu indicis de finançament irregular. El jutge Santiago Pedraz pica la cresta als populars, els diu que és insuficient aportar només el testimoni d'un anònim que ha dit en un digital que va entregar bosses de diners a la seu socialista de Ferraz. Diu el jutge que la revelació d'un anònim sempre s'ha de contrastar i confirmar amb altres informacions, que cal aportar més dades que donin credibilitat a la seva versió, i això el PP no ho ha fet. La Fiscalia Anticorrupció ja va dir la setmana passada que no veia indicis de finançament irregular per part del PSOE i ara el jutge tanca de moment el cas i deixa sense efecte la querella del Partit Popular. El PSOE ja ha anunciat que es querellarà contra el PP per haver-los difamat, diuen, sense fonaments.
Tota aquesta crispació política que es viu a Espanya per les acusacions de corrupció reforça els dos principals partits, tant el PSOE com el PP, o això com a mínim és el que diu el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eleccions si es fessin ara al Congrés, però el Partit Popular pujaria més i, per tant, retallaria distància. Raül.
El baròmetre d'octubre del 6 dona la victòria al PSOE, que milloraria el resultat respecte al setembre i aconseguiria ara el 34% dels vots. El PP, però, es quedaria a 2,5 punts dels socialistes. Pujaria 3 punts en un mes i es quedaria, per tant, molt més a prop del PSOE. Entre candidats, Pedro Sánchez s'imposa amb rotunditat i és el preferit amb 10 punts d'avantatge sobre Feijó. L'enquesta també preveu una reculada de Vox, tot i que mantindria la tercera plaça, i de Sumar. En canvi, Esquerra milloraria resultats i augmentaria les distàncies amb Junts.
És un 3:15 de la tarda. El govern italià es reuneix aquesta tarda per aprovar un decret llei d'urgència que li permeti esquivar les traves de la justícia al seu projecte d'externalitzar migrants. Un tribunal de Roma va ordenar divendres el retorn d'un primer grup de sol·licitants d'asil enviats a Albània. El dictamen va caure molt malament a l'executiu d'extrema dreta italià, que ara li vol donar la volta. I com ho pensa fer, Eva Pineda?
Basant-se en els arguments judicials, el tribunal va invalidar el trasllat amb l'argument que els països d'origen dels migrants, Egipte i Bangladesh, no eren segurs. De manera que ara l'executiu italià es planteja un decret llei que estableixi quins països, segons ell, garanteixen la seguretat dels seus ciutadans. La cap de l'oposició italiana, Elis Lain, líder del Partit Democràtic, se'n fa creus que la primera ministra, Meloni, consideri segurs segons quins països.
Com us ho fa, Giorgia Meloni, per no saber que Egipte, perquè d'allà eren alguns dels enviats a Albània, hi ha tortures? Quan un investigador italià ha estat torturat i assassinat a Egipte, i com ell, molts milers d'egipcis.
Schlein fa referència al cas de Giulio Regeni, un jove investigador italià torturat i assassinat l'any 2016 al Caire, on havia anat a investigar el paper dels sindicats independents en la caiguda del president Mubarak. Meloni creu que no és a la justícia, sinó al govern a qui correspon decidir el grau de seguretat d'un país.
Ja que parlem de migrants, però a casa nostra, la demarcació de Girona registra aquest any un rècord en el nombre d'arribades d'infants i de joves migrants que viatgen sols, segons les dades a què ha tingut accés el Catalunya Migdia. Les entitats que els donen suport reclamen recursos per l'acompanyament dels nens i dels majors de 18 anys. Girona, Núria Peraire.
Hola, bon dia. Arriben sobretot subsaharians, una tendència que també es veu a la resta de Catalunya. Girona, fins a l'agost, ha acollit uns 400 infants i joves sols, una xifra rècord. Són dades de la Dagaia, facilitades per la Fundació FEPA. Davant les reticències d'alguns municipis per tenir centres de menors, Mohamed Ait Abu, de la Fundació CEPAIM, els respon.
Jo no crec que sigui contra les persones. I si és contra les persones, és molt greu, perquè estem parlant de nens i nenes. Però, clar, hem de parlar de recursos.
També acompanyen els nens després de fer 18 anys que estan en pisos compartits temporals perquè puguin continuar els estudis. En Josep Rafic hi viu, va arribar a Algesires sol en pastera als 14 anys i ara en té 19. En aquests 5 anys ha après català, s'ha tret l'ESO, un mòdul mitjà de manteniment naval. Està estudiant el curs de patró de pesca polivalent, té el títol PER, treballa a la nàutica de Palamós i s'ha tret el carnet de conduir.
Estic orgullós de mi mateix.
Segons les entitats, l'arribada de nenes és residual.
Més coses. Entre divendres i diumenge es van aplegar 3.000 persones amb el passaport del Senegal caducat per renovar-lo a la seu de la Coordinadora d'Associacions de Senegalesos de Catalunya, al barri del Bord de Barcelona. La convocatòria va superar les expectatives del consulat i es van viure escenes de tensió amb aglomeracions que van obligar els Mossos d'Esquadra a desplegar un dispositiu de seguretat. L'associació reclama a les administracions un espai per poder renovar el passaport dels ciutadans. Barcelona, Miquel Jarque.
La convocatòria pels senegalesos de tot Catalunya va provocar una allau de persones a les portes de les oficines. La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra van desplegar un dispositiu de seguretat. Omar Diata, secretari de la Coordinadora d'Associacions Senegaleses, explica que feia 3 anys que no es desplaçava personal de l'ambaixada per renovar els passaports i admet que es van viure moments de tensió.
Però com hi havia moltes persones, la gent no ha tingut la paciència i han començat a saltar. Tothom volia entrar per fer el passaport, que ho necessita, perquè la situació és crítica.
Els Mossos d'Esquadra expliquen a aquesta emissora que no es van practicar ni detencions ni identificacions. De fet, es van poder tramitar 731 renovacions de passaport. Diata reclama espais més amplis a les administracions per poder fer aquests tràmits.
Que necessitem un espai més adequat, tornem a seure per explicar la situació.
Només a Barcelona, el Servei Municipal d'Atenció als Immigrants i Refugiats, que avui ha inaugurat noves instal·lacions, va atendre l'any passat 19.000 persones. Una de les comunitats que més creix és la senegalesa.
Més coses. Victòria mínima a Moldàvia dels partidaris d'entrar a la Unió Europea en el referèndum celebrat ahir. El sí ha obtingut el 50,3% quan gairebé ha finalitzat el recompte i deixa una societat totalment dividida en aquesta antiga república soviètica situada entre Romania i Ucraïna, Vicent Mifsud.
La diferència ha estat de menys de 6.000 vots en gairebé 1,5 milió de votants. El triomf està lluny de les expectatives de les autoritats del país que volien un suport ampli a l'adhesió a la Unió Europea. La presidenta moldava, la prooccidental Maia Sandu, ha denunciat una ingerència de grups prorussos, però ha defensat la victòria.
Diu que n'han dorit un resultat...
Sé que volíem un resultat encara més ferm en el referèndum. I hauria estat molt més alt si amb una interferència bruta no haguessin intentat bloquejar-nos el pas. Però hem aconseguit que Moldàvia guanyi una batalla injusta amb un vot just.
També la Unió Europea ha denunciat interferències russes. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, també qüestiona resultats, però per tot el contrari. Diu que l'escrutini és sospitós.
Veiem difícil d'explicar com s'ha produït aquest ritme mecànic de creixement dels vots a favor de Sandu. I també de participants en el referèndum que han donat suport a la integració en la Unió Europea.
En les eleccions presidencials, també celebrades ahir, Sandu ha guanyat la primera volta amb més del 40% i s'enfrontarà el 3 de novembre al candidat socialista prorrus.
Israel manté els bombardejos al nord de Gaza i al Líban i ara apunta al sistema de finançament de Hezbollah. En les últimes hores ha atacat desenes d'oficines bancàries amb les quals operava la milícia xiïta.
Els atacs han destruït almenys 15 edificis de Beirut i nombroses sucursals pel sud i l'est del país. L'exèrcit israelià havia anunciat prèviament que volia debilitar el sistema econòmic que la milícia xiïta libanesa i el suport econòmic que rep de l'Iran.
Atacarem un gran nombre d'objectius en les properes hores. En els propers dies també exposarem com l'Iran ha finançat les activitats terroristes d'Hezbollah i ha utilitzat institucions financeres, associacions i ONGs com a cobertura per les seves operacions terroristes.
L'exèrcit israelià també ha continuat atacant al nord de Gaza, on ha deixat més de 30 morts aquest matí, segons fonts palestines. El president francès, Emmanuel Macron, ha parlat per telèfon amb Benjamin Netanyahu i li ha demanat que acceleri les negociacions de pau després de la mort del líder de Hamas.
D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida anirem a Sud-amèrica per parlar de la cimera per al canvi climàtic.
Catalunya migdia. Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
A Obramat tenim disponible la plataforma de 18 volts per fer servir totes les màquines amb una sola bateria disponible en marques com The Wall, Makita, Steyr o Bosch, on compren els professionals. Obramat.
Ull sec, miopia, vista confia cansada, la salut dels teus ulls a l'IMO Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
Pla de recuperació presenta el Pla d'Idivell.
Nuestro plan era crear una estructura para mejorar el diagnóstico del cáncer hereditario.
Tenim un pla on hi caben els teus plans i que està transformant el país. Aquest pla també és el teu pla. És el teu moment. Entra ara a plandereecuperación.cat i fes-lo realitat. Finançat per la Unió Europea. Pla de recuperació. Gobierno de España.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha inaugurat la cimera del clima que es fa a Cali, a Colòmbia, amb una crida a incrementar les inversions per preservar la natura. La trobada ha començat enmig d'un important desplegament militar i policial. Buenos Aires, Joan Biosca.
Hola, bon dia. 190 països han enviat delegacions per participar d'aquesta cimera de Cali COP16 a Colòmbia, que tot just acaba d'obrir les seves portes fins a l'1 de novembre. Durant la seva inauguració, missatges contundents. El president de Colòmbia, Gustavo Petro, a qui sentirem ara, després del secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, deixava clar, assegura, que neoliberalisme, deia Petro, és sinònim de mort mediambiental.
Destruir la natura inflama els conflictes, la ira i la malaltia, alimenta la pobresa, la desigualtat i la crisi climàtica i perjudica el desenvolupament sostenible, els llocs de treballs verds, el patrimoni cultural i el PIB.
Porque hay que salir de manera inmediata del neoliberalismo para mantener la vida.
Especial mirada en aquesta COP16 cap als ecosistemes llatinoamericans amenaçats, com és el cas de la selva amazònica, un espai que, per exemple, representa el 27% de la reserva forestal de tot el planeta i el 35% de la seva aigua dolça. També es busca reconèixer en aquesta trobada mediambiental la feina dels pobles originaris sobre el terreny com a guies i guardians del medi ambient i del planeta.
I ara una notícia que us avança a Catalunya Ràdio. Com a mínim 36 escoles bressol privades de tot Catalunya s'han quedat sense la subvenció de 800 euros pels alumnes d'infantil 2. Les escoles bressol afectades reconeixen que no van fer bé la tramitació, però denuncien que el Departament d'Educació no les va informar del procés ni en va fer cap seguiment. Demanen que s'obri un procés extraordinari per tal de resoldre-ho, Sara Ganyeté.
Sí, calculen que hi ha com a mínim 550 famílies afectades que ara el reclamen aquests diners i algunes fins i tot han portat les escoles als tribunals. Volen una solució perquè les famílies puguin cobrar aquesta ajuda i també que siguin elles les que a partir d'ara demanin aquests diners. Entre les afectades hi ha 4 de les 5 escoles privades de Rubí. Ariadna Niubó n'és la portaveu.
El problema principal que nosaltres ens hem trobat és que no hem tingut cap informació per part del departament. L'única informació que hem tingut és entrar els nens al registre oficial d'alumnes i així ho hem fet i ens ho han anat demanant diverses vegades al curs. Ens hem anat assegurant que estigués i donàvem doncs, per suposat que els nens rebrien la subvenció.
El Departament d'Educació respon que es posa a treballar per buscar una solució a aquesta problemàtica.
I la gran majoria dels pisos de lloguer que s'ofereixen a Barcelona i, de fet, al conjunt de Catalunya, quedarien fora del bo de lloguer jove, diu Fotocasa. Segons el portal immobiliari, només un de cada 100 habitatges anunciats s'ajusta als preus màxims que s'estableixen com a condició en aquestes ajudes estatals, Jordi Canal.
Per rebre el bo, el preu del lloguer no pot superar els 600 euros per norma general o, en alguns casos, com el de l'àrea metropolitana de Barcelona, els 900 euros. I segons Fotocasa, 9 de cada 10 pisos anunciats els superen tant el conjunt de Catalunya com en el cas concret de la ciutat de Barcelona. La situació és similar a la ciutat de Girona, mentre que a Tarragona i a Lleida sí que hi ha més oferta de pisos dins el límit, entre un 9 i un 10%. El bo de lloguer jove, que ja va tenir una primera convocatòria fa 2 anys, és una ajuda mensual de 250 euros per inquilins de fins a 35 anys. També han de complir altres requisits, com tenir uns ingressos que no superin els 21.600 euros anuals.
L'endemà que Olost decidís en referèndum abandonar la comarca del Lluçanès i tornar a formar part d'Osona, s'ha reobert el debat sobre la viabilitat de la comarca del Lluçanès. L'Ajuntament d'Olost ha anunciat que acatarà una decisió que no es podrà executar com a mínim fins any 2027. El govern veu aquest horitzó a llarg termini com una oportunitat per replantejar-se el que calgui. Olost, Nàtia Dell.
Bon dia. Ara s'obre un període molt llarg i complex de gestions administratives i fins al 2027, quan està prevista la creació del Consell Comarcal, no començaran els tràmits per marxar. El secretari de Governs Locals és Xavier Mor.
La possibilitat de plantejar-nos tot, no? És a dir, en aquest sentit, sense oblidar l'objectiu central que ha de ser, que és el de prestar els millors serveis públics a la ciutadania, doncs hem de veure com ho organitzem, no? Un camí llarg, un camí que encara tenim molts mesos per endavant.
I l'alcalde Gil Salvans ho veu així.
Jo crec que en algun moment ens hem de tornar a trobar tots i decidir si el projecte Lluçanès pot ser sencer o de moment que continuï amb els municipis que ho tenen més clar. I jo crec que passa per aquí, per replantejar el projecte.
Des del Consorci de Lluçanès, Jordi Bruc, que també és alcalde de Prats, la capital, diu que perdre el segon municipi bo no és.
No sumen res, això no ajuda ni a la comarca, en aquest cas segurament ni en el municipi.
Dels 13 municipis que hi ha a la comarca geogràfica de Lluçanès, després de la sortida d'Olost, en quedaran 7.
Els nous autobusos directes entre Reus i Barcelona que s'estrenaven avui per salvar el tall ferroviari de Roda de Barà han tingut una baixíssima ocupació. A més, el trajecte ha durat gairebé 2 hores, més del que costa arribar en tren a Barcelona. Tarragona, Manel Sastre.
L'únic usuari del primer autocar del matí a 6:15 ha estat Pedro Caro. Era una de les 5 noves expedicions directes amb la capital catalana i les següents han tingut un èxit similar, segons Caro, per la falta d'informació. Aquest usuari es queixava del trajecte, mentre que des de Tarragona, en poc més d'una hora, els busos entren a Barcelona, perquè passen per la C32, els de Reus utilitzen l'AP7, gratuïta, i s'allarga molt el temps, fins a 1:50.
Des de les 6 de Tarragona i han arribat a les 7:15 a Plaça Espanya. Nosaltres hem sortit a les 6:15 de Reus i arribem a les 8:06 a Diagonal Maia Cristina. Pues, algú es pot fer, perquè no té massa lògica, saps? Que si vols oferir un servei que la gent te'l demani i te'l sol·liciti, o el fas atractiu o així no te l'agafarà ningú.
Aquests busos són complementaris dels que Renfe va posar la setmana passada per connectar Reus i Sant Vicenç de Calders. Des de la plataforma Dignitat a les Vies es demanaran ara ajustos en els horaris o en el trajecte per fer-lo més competitiu, com ja passa amb els directes de Tarragona, que omplen els autobusos davant els problemes del servei de connexió a Sant Vicenç.
Senyals horaris de 2:15 de la tarda. L'exdirector de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo, haurà d'afrontar una segona acusació, aquesta de 4 anys de presó, per una possible agressió sexual contra una treballadora del digital, el principal del qual n'era el director l'any 2022, quan van passar els fets. Està pendent de judici per possibles tocaments a una altra treballadora que haurien passat la mateixa nit. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Era la nit en què se celebrava el sopar de Nadal i van anar a la sala de festes Apolo de Barcelona. En el primer cas, la dona l'acusa d'uns tocaments i la fiscalia li reclama una multa de 9.000 euros... així com 2 anys de llibertat vigilada i 3 d'inhabilitació professional. La segona denúncia és per agressió sexual a una altra treballadora que el fa responsable de practicar sexe oral sense el seu consentiment en el vehicle de Gordillo quan de matinada la portava a casa. La noia havia begut diversos gintònics i 4 copes de vi, de manera que anava molt beguda, diu la fiscalia, cosa que li va impedir rebutjar l'acció de Gordillo. A més de la presó, li reclama una indemnització de 10.000 euros i llibertat vigilada durant 6 anys. La defensa del periodista, pel que fa al primer cas, i agafant-se a la gravació dels fets que van captar les càmeres de seguretat, argumenta que es tractava d'una escena lúdica i que hi va haver consentiment.
I una cosa més a més de la publicitat. Ens situem ara al Carràs, al Segrià. Allà fa molts anys que la casa Vallmanya, que va ser residència ocasional del president Francesc Macià, espera una reforma urgent perquè es troba en molt mal estat. Fa 10 mesos es va signar un acord entre administracions per poder-hi actuar, però el primer pas, la compra de l'immoble, encara està encallada perquè el propietari actual en demana un preu considerat inassumible, 250.000 euros. Lleida, Estela Bussoms.
L'acord que es va signar el passat 22 de desembre contemplava pagar-ne 120.000. Estem parlant de més del doble i l'Ajuntament del Carràs, a qui correspon fer la compra, no està disposat a pagar-ho. L'última opció és recórrer l'expropiació, però l'alcalde, Gerard Companys, de moment hi és reticent. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
El tema de l'expropiació està sobre la taula, no és una cosa que s'hagi descartat, però és veritat que és un tema lent i creiem que la millor forma és arribar a un acord i poder tancar el tema abans.
En canvi, la plataforma Salvem Cal Macià, un conjunt d'entitats i particulars que fa anys que reclamen la recuperació i dignificació de l'espai, consideren que és urgent i així li plantejaran demà a la nova consellera de Cultura, Sònia Hernández.
Que s'obri el procés d'expropiació perquè, evidentment, no hi ha alternatives amb aquest procés. Vull dir, s'ha aprovat tot, s'ha mirat de fer de totes les maneres possibles i no hi ha cap altra via possible.
Al maig, Cultura va iniciar els tràmits per declarar la Casa Vallmanya bé cultural d'interès nacional i, de moment, des del departament asseguren que donaran tot el suport a l'Ajuntament del Carràs perquè es pugui desbloquejar la compra de l'immoble.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Tens un comerç, una pima, una micropima o ets una persona treballadora autònoma? Vine al Saló Biz Barcelona i troba les eines per fer créixer el teu negoci. T'esperem el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. Bid Barcelona, el saló que impulsa les empreses.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No,
que... I uns oients que saben anar pel món.
Anglès d'Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé. Pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, esta de titular. Doncs sembla que hem
impactat,
que ha caigut de la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols el líder, un equip que vols el número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Caró.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de 2 quarts, hem a la cultura. La canadenca Alanis Morissette i els californians 30 Seconds to Mars són els principals noms confirmats de la 15a edició del Festival Cruïlla, que tindrà lloc del 9 al 12 de juliol del 2025 al Parc del Fòrum de Barcelona, Montse Mas.
La banda de rock alternatiu 30 Seconds to Mars, liderada per Jared Leto, l'actor que feia de Joker a l'Esquadró Suïcida, presentarà l'11 de juliol al Cruïlla el seu 6è disc, It's the End of the World, but it's a Beautiful Day. I l'endemà, 12 de juliol, la cantant i compositora Alanis Morissette actuarà al certamen dins la seva pròxima gira per Europa. Els abonaments del Festival Cruïlla ja estan a la venda.
La directora de cinema porno independent Erika Last i l'estudi de continguts de realitat augmentada Liars of Reality, responsable del Centre Ideal, s'uneixen en la primera experiència eròtica immersiva al món. Es diu House of Erika Last i s'estrena dimecres a Barcelona en una ubicació secreta al Poblenou.
La mostra proposa al visitant explorar els seus desitjos i fantasies més profunds a través d'una acurada selecció de propostes de contingut eròtic basada en la diversitat. Així s'hi referia al Matí de Catalunya Ràdio Erika Last, coneguda pel seu enfocament artístic i respectuós del cinema porno.
Sobretot incluir la mirada femenina, la mirada inclusiva, igualitària, no? Artística. La pornografía es un género muy centrado en el placer del hombre y va alrededor de eso, pero eso no es verdad. La pornografía es simplemente un género que muestra sexo explícito y se puede hacer esto desde muchos puntos de vista.
Els visitants rebran la ubicació exacta on fer el recorregut després de comprar les entrades al web houseoferikalast.com. L'espai de 1.500 metres quadrats inclou una exposició, pantalles interactives, sala immersiva i un metavers.
Ara, un llibre. La muntanya de Montserrat és la protagonista de la nova novel·la de Martí Gironell, que dimecres arriba a les llibreries. És La muntanya del tresor i explica com va ser la vida al monestir durant la Guerra Civil. Barcelona, Valèria Obereda.
La història l'explica des dels ulls d'un nen d'11 anys i, tot i ser una ficció, es basa en fets reals, com que Montserrat va ser un hospital militar amb 3.000 llits, que la impremta dels monjos va estar activa, publicant, per exemple, un llibre de Pablo Neruda, i que sovint hi anaven polítics, com explica Martí Gironell.
Quan saps que, evidentment, per allà hi transita des del president Companys, que hi té una cel·la on hi va sovint, que per allà hi va el president Azaña, que per allà també hi trobarem el lendacari Aguirre, que és en el moment en què Barcelona es converteix en la capital dels tres governs, el català, l'espanyol i el basc, però que hi ha tota una vida, tot un ecosistema que s'ha de continuar mantenint.
La muntanya del tresor, que tracta també una creença popular molt estesa que l'autor no ha volgut revelar, surt publicada en català per Columna i en castellà per Destino, i també se'n fan audiollibres en català amb la veu de Gironell.
I ara anem al teatre.
Què és la verdad?
Andrés Lima i Pepón Nieto presenten La comèdia de los errores, una obra de Shakespeare que aterra al Teatre Goya aquest dimarts i s'hi estarà fins al 3 de novembre. Barcelona, Marta Vives.
És la història de dues parelles de bessons, amo i criat, que a més tenen el mateix nom, tot i que uns són de Siracusa i els altres d'Efes. Andrés Lima reivindica la farsa com a gènere.
Recupera muchas de las cosas que tenía la comedia italiana, la comedia del arte, incluso, que es la farsa es un terreno donde cada vez nos movemos menos dentro del teatro.
I aquí comença l'ambigüitat en aquesta comèdia en què en l'error hi ha la salvació. Pepo Nieto descriu l'obra com una autèntica festa.
Y celebrar el error, celebrar la posibilidad de equivocarnos, de no ser perfectos y de cometer los errores y darnos la posibilidad de reírnos de nosotros mismos y de disfrutar en el escenario.
Adaptada per Albert Boronat, és un homenatge al teatre i és sobretot a Shakespeare. El muntatge es va estrenar al Festival de Mérida el 2023 i porta ja 150 funcions. Ara el torn és a Barcelona.
I abans dels esports, tornem al cinema.
¿Cuánto tiempo hace? ¿Que vivo aquí?
Marta Nieto s'estrena darrere de la càmera. L'actriu que va triomfar amb el curt Madre, nominat a l'Oscar, i que va guanyar premis a Venècia i a Sevilla amb la pel·lícula basada en la mateixa història presentada a la Seminci, la seva òpera prima. Es titula La mitat de Anna i competeix en la secció oficial. Enviada especial a Valladolid, Montse Pujol.
Marta Nieto ha explicat a Catalunya Ràdio que volia fer una pel·lícula que parlés de la maternitat, de la felicitat de cadascú i de l'educació d'un fill a partir de com se sent, en el cas de La mitat de Anna, una mare separada que viu una crisi personal.
La libertad pasa por abrir el punto de vista y a veces la vida te obliga con crisis que aparentemente son muy dramáticas pero que en realidad son bendiciones para dejar entrar la magia, para dejar entrar el aire fresco, para relajarte. Nada es tan importante aquí y ahora, el vínculo, el amor, eso sí es importante.
L'actriu i directora ha afegit que la pel·lícula volia abordar també la qüestió de la identitat de gènere d'una manera tranquil·la sense donar cap opinió, sinó plantejant diverses situacions.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb una última hora sobre la lesió del jugador del Barça de bàsquet, la Provítola.
Una lesió al genoll més greu del que ens pensàvem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Barça de bàsquet perd una peça important de l'equip. Estaven pendents de les proves que li havien de fer aquest matí a Nico Laprovítola i a Ernest Macià. Li han fet les proves, sí. I les notícies són dolentes.
Sí, de fet són les pitjors. En un primer moment el Barça, i ho vam dir a la TDT, va anunciar oficialment un esguins en el lligament del seu genoll dret i després amb una afectació al menisc. Doncs s'ha confirmat avui. Una afectació al menisc sí, però un trencament del lligament creuat anterior i el menisc extern del genoll dret, que també ajuda a estabilitzar l'articulació, també se n'ha vist afectat. És una lesió similar a la de Gavi. De fet, si mirem el pronòstic del jugador del Barça quan es va fer públic, doncs és una lesió que pràcticament és calcada. Evidentment, el bàsquet i el futbol requereixen moviments diferents del genoll, però no cal dir que doncs amb aquesta lesió la Provítola diu pràcticament adéu a la temporada. Demà serà operat, caldrà veure si pot tornar almenys abans d'acabar la temporada, però ara mateix doncs sembla bastant difícil i per tant doncs bé, el Barça ja n'informarà, però la idea és continuar amb la plantilla que té i no descartar fitxar, reforçar-se amb algun jugador per acabar de passar la temporada, perquè és que la Provítola estava sent un dels millors, per no dir el millor, sobretot a la direcció de joc en aquest inici de campanya.
Doncs aquestes són les males notícies que ha rebut aquest matí el Barça de bàsquet, en concret la Provítola, amb aquesta lesió greu al genoll, haurà de passar per quiròfan i per tant es perdrà pràcticament ja tot el que queda de temporada. Males notícies al Barça de bàsquet, en canvi el Barça de futbol, que va tenir ahir una millor nit.
Picarà la falta lateral al Barça, ho farà Pablo Torre, la penja a l'interior, la pentina, i el gol, 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 d'Íñigo! Gol, 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 no sé si l'ha arribat a tocar, no sé si l'ha arribat a tocar, s'abracen a Pablo Torre, li atribuirem, per tant, el gol.
El Barça, que va guanyar 5-1 al Sevilla amb aquest cinquè gol de Pablo Torre, i l'equip que es presenta amb la confiança alta en aquesta setmana on han de rebre el Bayern i visitar el Madrid. Ramon Salmurri.
Sí, sí, sense dubte la millor manera de començar la setmana gran del Barça. Golejada i molt bones sensacions contra un Sevilla totalment superat a Montjuïc i davant la millor entrada de la temporada. Lewandowski, amb dos gols, va obrir la llauna des del punt de penal. Compta amb el polonès, 12 gols en 10 partits de Lliga, perquè te'n facis una idea, Laia, 12 gols i estem a l'octubre. L'any passat en va fer 19 en tot el campionat. Pablo Torre, també protagonista, en va fer dos més, entrant des de la banqueta, i Pedri va fer un golaç amb un xut des de la frontal.
Muy importante por los partidos que vienen, pero sabíamos que el partido importante ahora era este. Teníamos que irnos con tres puntos y con buenas sensaciones para el partido de Champions.
Flick va poder rotar i dosificar una mica els seus jugadors. Lewandowski, Lamin i Rafinha van acabar substituïts, per exemple, i el debat a la porteria continua obert. Iñaki Peña, com va dir Flick, va ser el porter titular. No va tenir una actuació destacada sense aturades de mèrit, però tampoc va poder fer massa cosa en les dues arribades del Sevilla, una anul·lada per fora de joc.
Que como persona es espectacular, sabemos que es un portero con mucha experiencia, que ha jugado en muchísimos equipos de Europa a nivel Champions y bueno, que nos va a ayudar, él nos ayuda en el día a día y bueno, a nivel de competitividad, bueno, pues entrenamos al 100% para que el míster nos dé las oportunidades y al final el míster es el que decide y bueno, pues hoy me toca a mí y bueno, y ya veremos lo que pasa en el futuro, no se sabe.
I la mala notícia, si ho vols, va ser la lesió d'Eric García. Havia de ser titular al mig centre, però durant l'escalfament va notar molèsties a l'adductor i va acabar no jugant. De moment no hi ha comunicat mèdic, però no té bona pinta de cara a dimecres.
Doncs la gran nit que es va viure el Lluís Companys amb aquesta golejada del Barça, però el gran moment de la nit, sens dubte, va ser el retorn de Gavi. S'acosta cap a l'àrea tècnica i li cedeix el braçal de capità a Gavi. Heu sentit tot l'estadi corejant el seu nom, abraçada entre Pedri i Gavi.
Aquest retorn de Gavi era el més esperat pels culers des de feia temps, al Murri.
Aquest va ser, sens dubte, un dels moments de la nit. L'estadi ovacionant Gavi, ja fins i tot quan va sortir a escalfar-se. Gavi va entrar a falta de 7 minuts substituint Pedri i agafant el braçal de capità del Barça. I en els 10 minuts mal comptats que va estar sobre la gespa, ja es va poder veure el que és Gavi. Intensitat en els duels i recursos en pilota als peus. Va ser la traca final a una nit rodona del barcelonisme.
Muy feliz por volver con el equipo después de tanto tiempo. La verdad es que llevo soñando con este momento muchos meses y les estoy agradecido a todos porque la verdad que me lo han hecho mucho más fácil.
A més, el de Gavi no va ser l'únic retorn. També Fermín, després d'un mes i mig de baixa, va tenir uns minuts i va jugar la darrera mitja hora.
Doncs el Barça, que ja pensa en el partit de Champions a dimecres, i el Girona en el de demà. Perquè demà el Girona juga amb el Bratislava i ho fa Eduard Solà, atenció, amb un munt de baixes, 11?
Sí, 11 baixes. Contra la Real Sociedad a la Lliga en van ser 8. I el panorama ara és pitjor perquè, a banda de no poder recuperar cap dels jugadors que no van poder jugar a la Lliga, en té 3 més. Abel, amb molèsties a l'abductor, de fet, ja diumenge, dissabte passat, va seure's a la banqueta perquè no estava al 100%, i, a més a més, Juan Carlos i Mitchell Hoy, que no estan inscrits a la Champions. Tot i això, Mitchell diu que no vol passar de puntetes en aquesta competició de la Lliga de Campions.
No quiero pasar de puntillas por esta competición y que la gente no le dé el valor que tiene. Creo que tiene muchísimo valor que el Girona esté jugando Champions, muchísimo. Pero no por lo que he hecho yo, sino por lo que ha hecho el club en los últimos años, en momentos duros, ha seguido defendiendo una idea, apostando por una idea, un proyecto increíble de gente que se deja la vida por el club y eso tiene muchísimo mérito.
El Girona ha perdut els dos partits que ha jugat a la Lliga de Campions, el camp del PSG i a Montilivi contra el Feyenoord, i l'Slovan de Bratislava, que és el rival de demà, també té 0 punts amb derrotes contra el Manchester City i el Celtic de Glasgow. Mitchell reconeix que qui no guanya demà tindrà molt difícil poder-se classificar per la següent fase.
Para buscar una clasificación para la siguiente ronda es importante la victoria y jugamos en casa con nuestra gente, entonces necesitamos de esa victoria. Entonces, bueno, más allá del momento del equipo, es importante que la clasificación nos dice que tenemos que ganar sí o sí. Entonces, bueno, un partido muy importante, claro que sí.
Encara queden prop de 600 entrades pel partit de demà.
I per cert que ja hi ha data pel duel català de Lliga que jugarà Montilivi entre el Girona i l'Espanyol. Serà el dissabte 23 de novembre a 6:45. El mateix dia a les 9 es juga el Celta-Barça. Són partits de la 14a jornada.
La pilota va cap a la frontal de la Petita. I el gol. Iñaki! I el gol. Berenguer per Iñaki. El xut i el gol. Mare de Déu, senyor. Berenguer, el retall, el gol. 4-0 per...
Doncs queda clar que l'Espanyol tampoc es troba en el millor moment. L'última jornada de Lliga, els de Manolo González van sortir golejats de Sant Mamés en un partit que va acabar 4-1 a favor dels locals, Pau Mora.
L'Atlètic de Bilbao no va donar treva als blanguiblaus avançant-se al minut 5 i dominant el que restava de partit. Només un gol d'Álvaro Tejero al descompte va maquillar el resultat. Ara l'Espanyol és 15è a la Lliga i amb una sola victòria en els últims 5 partits es troba a 2 punts d'un descens que marca el Valladolid després de 10 jornades disputades. La pròxima oportunitat per sumar serà aquest divendres en la visita del Sevilla al RCD Stadium. Els andalusos, 13ens, també necessiten els punts després de la derrota contra el Barça per allunyar-se de la zona perillosa de la classificació.
Fem una pausa i quan tornem...
Tu signes un contracte d'una empresa privada en el que posa que només pots tenir un fill cada cicle olímpic.
Parlarem de l'atleta catalana Helena Congós i les seves queixes sobre el Comitè Paralímpic Espanyol en declaracions al divan de la Sílvia Còpulo. Alerta, perquè tenim la resposta del comitè.
Catalunya migdia.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Deixa't abduir pel festival Passatge Insòlit, on hi trobaràs xarlatans, petits espectacles, atraccions mecàniques, jocs per tota la família, alienígenes i tota mena de fenòmens.
Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses, el 26 i 27 d'octubre a Santa Coloma de Gramenet.
Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
Avui, humor amb Andreu Buenafuente.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat la desfilada del 12 d'octubre i la protagonista va ser la pluja. Una mala notícia pels que els agrada celebrar aquest dia amb el sol de cara, no? Que n'hi ha alguns, no?
Riure és l'única sortida.
A la ville du Barcelona. Gas, gas.
Vosaltres mateixos, avui, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
L'atleta catalana Helena Congós critica la gestió de la maternitat que fa el Comitè Paralímpic Espanyol. Congós va passar ahir pel divan de Catalunya Ràdio i es va queixar de les dificultats que es troba un esportista que vol ser mare.
Sap greu dir-ho, i jo com a dona ho he patit, però jo en el moment que vaig decidir ser mare vaig desaparèixer.
A veure, què diu Congós i sobretot què respon al comitè, Marcos García.
L'apartat 6.2.8 del Pla d'Ajudes Adop del Comitè Paralímpic Espanyol estableix que cada esportista es podrà acollir a la situació de maternitat una vegada en cada cicle olímpic. Sentim Helena Congost i la resposta del secretari general del Comitè Paralímpic Espanyol, Miguel Sagarra.
Tu signes un contracte d'una empresa privada en el que posa que només pots tenir un fill cada cicle olímpic. És a dir, un fill cada 4 anys. És el nou contracte que han posat ara.
Ho tindrem que revisar doncs, a l'hora de fer el... d'actualitzar aquest pla d'op de cara de Los Angeles. Parlarem amb el nostre Consell d'Esportistes i veurem quina és la forma de que quedi clar i que no sembli tan restrictiu. Que sembla restrictiu si llegeix la primera part, però ja deixa de ser restrictiu si es llegeix el que diu a continuació, no?
Per tant, que es canviarà la norma. I és que la segona part d'aquesta norma marca que en cas d'un segon embaràs al mateix cicle olímpic hi ha un panell d'experts que valorarà el cas en contacte amb l'esportista i el seu entrenador, si fes falta. Per cert, aquesta norma també diu que el panell d'experts ha de ser informat prèviament de l'embaràs. Aquesta clàusula també es canviarà.
Helena Congós, que també es queixa perquè va quedar fora dels Jocs de Tòquio.
Escoltem, de nou, el seu relat i les explicacions del comitè.
Un any abans dels Jocs jo em quedo embarassada, vaig entrenant, el Comitè Internacional m'havia convidat en els Jocs de Tòquio perquè era l'actual campiona el 2016, i l'endemà de jo tenir la nena, el 10 de maig, doncs em truca una persona que encara dia d'avui no sé qui és, i em diu que no em porten als Jocs.
els criteris per participar a Tòquio es coneixien tots els esportistes que tenien possibilitats de participar a Tòquio un any abans. Com que l'Helena no complia aquests requisits, doncs no va poder participar als Jocs de Tòquio.
A més, el Comitè Paralímpic Espanyol insisteix que no deixarà tirada Helena Congost i que lluitarà per recuperar la medalla de bronze que la catalana va perdre als Jocs de París aquest estiu. Recordeu, va ser desqualificada per ajudar el seu guia a la recta final de la prova de marató.
I el Mundial de MotoGP s'ha posat més interessant després de la tercera victòria de Marc Márquez. El de Cervera ha sumat 34 punts a Austràlia, malgrat cometre errades compromeses a l'inici de les curses. I aquesta setmana se'n va a Tailàndia, Damià Aguilar.
Ningú ha sumat més que Márquez a Phillip Island. Dissabte va fer segon remuntant des de la vuitena posició i ahir diumenge va guanyar remuntant des de la tretzena. Anècdotes a banda, com allò del mosquit a la visera, la progressió del cerverí és sensacional. No és esbojarrat pensar que l'any que ve surt d'inici com un dels aspirants al títol.
Una estrategia marcada que és la que us comenteu, intentar buscar esa constancia, sacando Mandalika que no estuvo en mis manos, pues la he intentado buscar, mejorar mis puntos débiles, que es esa clasificación, que en Motegi ya hice una buena vuelta, aquí también, así que bueno, intentar ir mejorando.
Queden 3 caps de setmana, 111 punts en joc. Entre Martín, el líder, i Bagnaia, segon, hi ha 20 punts. Entre Márquez, tercer, i Bastianini, quart, n'hi ha 14. Tots 4 són matemàticament i per aquest ordre encara en la lluita per la medalla d'or. I Buriram, a Tailàndia, és l'escenari del darrer títol mundial del tro de Cervera.
I encara amb motor, bones notícies al Mundial Femení. Pau Ros.
Sara Sánchez ha tancat la seva participació al Mundial Femení amb una victòria a Jerez i una tercera posició a la classificació general. La de Gironella deixa un bon balanç de 2 victòries i 7 podis més en les 12 curses d'aquesta primera temporada. Aquesta és la seva valoració.
Objectius complets aquest any, o sigui que estic molt contenta, la veritat. Sincerament, sí, de fet, a principi d'any l'objectiu que teníem era no baixar-nos del podi en cap cursa i no ho hem fet, a excepció de la cursa que vaig estar... de les que he caigut i la penalització de Testoril. O sigui que molt bé, la veritat.
Tot plegat després d'un cap de setmana on ha aconseguit una pole position i una victòria, tot i caure en la cursa de dissabte a l'última volta. Un gran premi de Jerez que ha servit per coronar a la murciana Ana Carrasco com la primera campiona femenina. Sara Sánchez tornarà a repetir el 2025 al Mundial Femení.
I a Lleida estan d'enhorabona. Primer, per això.
Pilota que juga el Lleida ara a les 4 cantonades. Guanyarà el Lleida. El Manresa no ha tingut temps de fer falta. Primera victòria.
La victòria per 83-81 del Hajo Post Lleida davant el Maxi Manresa. És la primera victòria a l'ACB que aconsegueix el club després de 20 anys. I també estan d'enhorabona perquè en hoquei patins el Vilassana ja té el primer títol de la seva història. Isaac Vilalta, després de perdre diverses finals, l'equip del Pla d'Urgell va guanyar ahir la Supercopa d'Espanya.
Doncs sí, l'equip va perseguir molt aquest primer títol que va arribar ahir després de superar el Palau als penals. Fins ara, 3 finals i 3 derrotes, i 2 d'elles a la Champions. A l'equip, el Vilassana hi juguen la Germana Porta, la Victòria i la Maria, que és la capitana. Són les nebodes de Carles Porta. I ahir, el Tot Gira, es va viure aquest moment.
Estic plorant.
Va, totes teves, tu mateix, Carles.
Ai. És el tiet, el padrí ens ha vist, eh? Ho vam dir l'altre dia i avui ens ha vist.
Sí, segur que us ha ajudat a un moment o altre. Enhorabona, campiones, enhorabona. Vosaltres sí que heu posat llum a la foscor.
Sí, tant.
Ara, amb això, estic segur que engegueu una època de títols.
Vilassana és un poble de 700 habitants i l'equip va néixer com una activitat extraescolar ara fa 20 anys. Amb la Supercopa d'ahir, el club ja té, com deies, el primer títol de la seva història.
En gols, John Rahm ha tancat la seva temporada amb una 6a posició i a l'Open d'Andalusia, Soto Grande. El Bas ja ha completat tots els tornejos que havia de jugar per poder optar a entrar a l'equip de la Ryder Cup, Carles Vila.
Ha pogut jugar 3 tornejos del DP World Tour, el de Madrid, Escòcia i també ara Soto Grande, a més del torneig olímpic a París. Rahm, guanyador d'aquest any de la Leaf Golf, tant a nivell individual com per equips, ha pogut d'aquesta manera esquivar la prohibició de circuit europeu i les multes als jugadors que havien decidit disputar la competició organitzada per l'Aràbia Saudita. Ara ha decidit tot just no jugar al Race a Dubai, on s'ha d'escollir el millor jugador europeu.
Sin opciones de ganar la Race to Dubai, no sé si hay el viaje hasta allí simplemente para un torneo más, ¿no? Aunque me gusta y es un torneo que que se me ha dado muy bien. Creo que este año me va a ir mejor quedarme en casa y estar con la familia después del año que hemos tenido personalmente, ¿no? Así que disfrutar más de eso.
Ahí a Soto Grande, per cert, la victòria final va ser per al francès Julien Guerrier, que va superar a Jorge Campillo després de 9 forats de play-off de desempat.
Les New York Liberty s'han proclamat aquesta matinada passada campiones per primer cop de l'NBA femenina i ho han fet guanyant a la final els Minnesota Lynx per 3-2 amb un darrer partit que s'ha decidit a la pròrroga. Feia 48 anys que un equip de bàsquet de Nova York no aconseguia un títol a Udall Serra.
I aquest títol ha arribat en bona part gràcies a la feina de la seva entrenadora, l'australiana Sandy Brondello, de 56 anys, que ha aconseguit trencar una ratxa de 5 finals perdudes per les novaiorqueses, la darrera l'any passat davant l'equip de Las Vegas Aces. Brondello, a més d'entrenar les Liberty, és també la seleccionadora australiana amb qui va guanyar el bronze en els passats Jocs de París. L'última vegada que un equip de Nova York va guanyar la Lliga de Bàsquet va ser el 1976, els New York Nets, actuals Brooklyn Nets, i 3 anys abans ho havien aconseguit els New York Knicks. Aquesta matinada els New York Liberty han aconseguit el primer títol en categoria femenina en un darrer partit marcat per la polèmica, perquè els àrbitres han xiulat en contra de Minnesota una falta personal a pocs segons del final que ha permès a les de Nova York forçar la pròrroga i acabar guanyant el partit per 67-62. D'aquesta manera, les Liberty inscriuen el seu nom en un palmarès que continuen dominant amb 4 títols: Minnesota Lynx, Seattle Storm i Houston Comets.
I un darrer encara del dia amb la Marta Garcia.
Doncs mira, com que és dilluns, toca actualitzar el rànquing ATP, gairebé no es mou. Grigor Dimitrov avança Àlex de Minyaur de la desena a la novena posició, això és el més significatiu. La classificació la continuen encapçalant Jannik Sinner i Carlos Alcaraz.
Fins aquí la informació esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.